Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 13. L'exili de Lluís Companys.
Finals de gener de 1939. El president de la Generalitat, Lluís Companys, emprèn el camí de l'exili a França, d'on tornaria un any i mig després detingut per la policia militar alemanya que l'entrega a Franco per la seva execució. Companys marxa de Barcelona quan les tropes franquistes s'acosten a la ciutat i s'albira ja la desfeta inevitable de Catalunya. Aquest és un capítol monogràfic dedicat a la figura del president Companys. Entre altres coses, volem analitzar els motius que el fan renunciar a exiliar-se a Amèrica i quedar-se a França, on finalment és detingut. I també volem saber fins a quin punt la preocupació pel seu fill malalt influeix en aquesta decisió. També ens preguntarem com pot ser possible que la policia franquista que operava a França aconsegueixi l'adreça exacta de la casa de Companys durant les primeres setmanes de l'ocupació nazi. I, òbviament, volem reflexionar sobre el significat del seu afusellament, que l'ha convertit en un símbol de la Catalunya resistent.
El pas de la frontera.
Abans del gener del 1939, abans d'admetre la desfeta imparable de Catalunya, el president Companys havia mantingut sempre l'optimisme, confiat que la victòria era possible i donant ànims a la població civil i als soldats.
Sabem que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa.
Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya.
Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem. Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització, amb eficiència tècnica, amb disciplina i perquè està alimentat per uns ideals, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força.
El 20 de gener del 1939, el president Companys pronuncia l'últim discurs per ràdio carregat de patriotisme i el 21 de gener reuneix el seu govern per organitzar la retirada cap al nord de tots els organismes de la Generalitat. Lluís Companys surt de Barcelona el 24 de gener, acompanyat del diputat i president del Tribunal de Cassació, Josep Andreu i Abelló. En el viatge cap a França passa per Sant Hilari Sacalm, Darnius i Agullana, on s'instal·la el Mas Perxés, una gran casa pairal situada al costat de la petita carretera que va d'Agullana a la Vajol. El 5 de febrer, Companys creua la frontera. S'havia acordat que el pas a França el farien conjuntament les màximes autoritats de la República i els presidents de Catalunya i Euskadi, però finalment ho fan per separat, perquè Manuel Azaña havia marxat abans del convingut. El president Companys i l'endecari José Antonio Aguirre van anar fins al Coll de Lli i després a les Illes amb els membres dels seus governs. El president d'Euskadi parlava d'un president Companys abatut.
Concentrada, entonces me confió todo su capital disponible, producto de sus ahorros durante varios años de ejercicio en la presidencia de Cataluña. Eran 75.000 francos. No llegaba a 2.000 dólares al cambio de entonces. Este dinero no es para mí, me dijo. Lo tenía fuera para atender a la curación de mi pobre hijo que está en un sanatorio de Bélgica. Companys lloraba. Y me dijo, yo me moriré de hambre si es preciso, pero mi hijo no, no. Estaba yo muy impresionado. Llevé esta emoción a París y en la primera reunión del gobierno vasco acordamos atender al presidente de Cataluña en los primeros momentos.
Certament el fill malalt del president Companys, en Lluís Companys, era una de les seves grans preocupacions. Tenia esquizofrènia. A Barcelona, entre el juny del 1932 i el setembre del 1933, l'havia cuidat la infermera Nativitat Marquès, al seu domicili particular.
El fill Companys, el Lluís Companys, era llicenciat en dret, una persona molt intel·ligent, havia tret unes notes, molt bones notes durant tota la carrera de dret.
Lluïsa Bertran, filla de Nativitat Marquès.
I el seu pare el tenia una mica com a secretari seu i com a persona, doncs, diem, de tota la seva confiança, fins que va malaltir. O sigui, la meva mare va entrar a treballar a casa, al domicili particular de la família Companys, que en aquell moment estava ubicat al carrer Gran Via, en carrer de Llúria.
Companys també tenia una filla, la Maria, que es va exiliar a Mèxic amb el seu marit, el metge Héctor Gali, i el primer fill. Amb la seva filla Maria va mantenir un contacte per carta fins a l'últim dia.
Els meus pares van ser uns exiliats una mica diferents.
Maria Lluïsa Gali, neta de Lluís Companys.
Per què una mica diferents? Perquè pues, el meu avi va procurar que sortissin molt aviat a través de França i van venir l'any 39, a finals, a novembre del 39. La meva mare ja tenia el meu germà gran, el Lluís, i venien ell, el meu pare i el nen, i van venir amb un vaixell que era mixta, comercial i de passatgers.
L'exili a França.
Només de posar els peus a terra a l'altra banda de la frontera, la penúria econòmica es va fer evident a tots els nivells, fins i tot en l'àmbit més íntim.
Em van dir, mira, aquella persona que està asseguda davant d'aquella pedra és Lluís Companys.
Miquel Giral, exalcalde de la Vajol.
I jo és l'única vegada que l'he vist. No l'he vist mai més i és una cara que m'ha quedat sempre gravada, no? Tan trist damunt d'una pedra. Aquí a les Illes mateix, després vaig jo conèixer ja més gran, els propietaris del restaurant Els Trabucaires. Van entrar ell i l'Aguirre perquè tenien gana en aquest restaurant que se'n diu Els Trabucaires i demanen que se li faci una truita. Se la mengen tots dos i al moment d'anar a pagar, Lluís Companys busca les seves butxaques i no portava ni 5 cèntims. I Aguirre és el que va emportar i va voler pagar, però Madame de Busí no va voler cobrar. Nosaltres sempre diem que els catalans encara la devem aquesta truita.
La Generalitat de Catalunya no tenia una tresoreria pròpia perquè abans de passar la frontera l'havia entregada al govern de la República. Mancats de diners, doncs, el president Companys només va poder obrir una modesta oficina al número 25 de la Rue de la Pépinière, al districte 8è de París, que era tolerada, però també vigilada, per les autoritats franceses. Companys arribava a París després de passar per Perpinyà.
Però jo, el president Companys, és clar, sí que el vaig conèixer més durant els 3 mesos, març, abril, els 2 mesos o 3 mesos que el meu pare es va quedar a París després de la sortida.
Núria Pi i Sunyer, filla de Carles Pi i Sunyer.
Perquè venia a casa de tant en tant a parlar amb ell, a la Rita Armaller, i havia vingut diverses vegades, i llavors sí que el vaig més conèixer. Sí, d'un home cordial, sí. Un home cordial.
La situació política catalana a l'exili també va ser molt greu. El president no va convocar mai cap reunió del govern de la Generalitat, entre altres coses per les divisions sorgides entre els partits polítics. Els membres del govern es van acabar dispersant i no es van tornar a reunir mai més. De fet, la Generalitat del primer exili, entre el 1939 i el 1940, va quedar reduïda a una única institució, la presidència, encapçalada per Lluís Companys i la mínima estructura de suport que va poder organitzar al seu voltant. El que sí que va poder fer Companys va ser impulsar la creació de la Fundació Ramon Llull per assegurar la continuïtat de la llengua i la cultura catalanes i la creació del Consell Nacional de Catalunya format per diverses personalitats intel·lectuals catalanes. Des d'Espanya, el govern franquista pressionava les autoritats franceses per impedir que els dirigents republicans exiliats poguessin actuar a França. Això va comportar que Companys traslladés la seva residència a la població de La Vol, a la Bretanya. Tot i que els seus desplaçaments van ser limitats per les autoritats, el president va poder visitar uns estudiants catalans a Montpellier.
Després ja a França, recordo molt bé que ens va fer una visita a Montpellier.
Heribert Barrera, expresident del Parlament.
Van tenir una reunió amb els estudiants. I recordo que unes paraules seves que ens van colpir molt a tots, no? que eren unes paraules plenes de clarividència, no? Ens deia, penseu que Catalunya només ens té a nosaltres. És a dir, volguent-nos, en certa manera, provenir de massa generositat, de llistar-te en els exèrcits aliats, etc. I tenia tota la raó, perquè els fets han demostrat que ningú va fer res per nosaltres d'aquest punt de vista polític, no? Catalunya només tenia a nosaltres, els catalans que encara hi creiem en Catalunya, no? Aquella visita que ens, i aquelles paraules que ens va adreçar, doncs, molt dramàtiques, i no les oblidaré mai, ni oblidaré mai el marc en què va tenir lloc.
Companys va tenir cada vegada més dificultat per exercir el càrrec. Tot i que els seus col·laboradors li havien proposat de traslladar la presidència de la Generalitat a Mèxic, no ho va fer i va decidir quedar-se a França. Renunciava a marxar en compliment del que creia que era el seu deure com a president de Catalunya. Volia estar a la vora dels seus. Però el panorama internacional es va complicar amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la decisió de quedar-se a França obriria el camí per la seva posterior detenció, empresonament i mort.
Detenció i afusellament.
Aprofitant la victòria de Hitler sobre França, Franco va intensificar la repressió contra els republicans exiliats. La derrota de França davant d'Alemanya va sorprendre el president Companys a la Vol, amb els documents que l'acreditaven com a refugiat polític. Havia volgut mantenir el seu domicili a la Vol amb l'esperança de trobar el seu fill malalt, que s'havia perdut quan el traslladaven de sanatori durant un bombardeig alemany. Companys, amb la seva dona Carme Ballester, havia quedat aïllat a la zona francesa que seria ocupada i governada pels nazis. El 13 d'agost del 1940 el detenen agents de la policia militar alemanya i li confisquen els 70.000 francs que guardava per al seu fill.
Em va tenir notícies de que estava detingut a Madrid, on el van fer patir molt. El van torturar i el van fer patir molt. I després, bueno, l'envien a Zamora a Saragossa i de Saragossa ja al castell de Montjuïc.
Maria Lluïsa Gali, neta de Lluís Companys.
A Montjuïc el van tractar molt bé, això també ho haig de dir. Ell estava molt dolgut, venia molt deteriorat físicament, molt trist, molt acabat, però allà el van tractar ja perfectament bé.
Companys va ser empresonat a la Santé a París i el 27 d'agost el van conduir en cotxe a la frontera franco-espanyola d'Irun, on el van entregar oficialment a la policia espanyola. Va ser traslladat directament a Madrid, on va ingressar als calabossos de la Direcció General de Seguretat, a la Puerta del Sol. El 3 d'octubre el van portar de Madrid a Barcelona, passant per Saragossa. Anava emmanillat i era plenament conscient que anava a morir a Catalunya. El van tancar al castell de Montjuïc. La censura, però, va imposar un silenci total sobre l'arribada de Companys a Barcelona i la gran majoria de la gent es pensava que encara estava refugiat a França.
El juny del 40, quan França va quedar totalment vençuda...
Núria Pi i Sunyer, filla de Carles Pi i Sunyer.
Que no se'n sabia res i el que passava és que el meu pare estava segur que si el president era al nord de París, el que hauria fet és anar-se'n cap al sud, com tots. El meu oncle Joan Casanovas també se'n va anar, que era París, cap al sud, i el que seria el president Tarradellas, doncs també. Però i llavors no, les comunicacions van estar tancades, de manera que no creiem mai, no ho vam saber que la Gestapo l'hagués enganxat. Mai fins que aquesta nit que es va saber que l'havien afusellat.
Immediatament es va començar a instruir el Consell de Guerra Sumaríssim. Era el 14 d'octubre. L'acte de processament estava plena d'acusacions falses. En el judici, que no va durar més d'una hora, no hi va declarar ni un sol testimoni. Companys, que havia envellit molt en els 2 mesos de presó, va comparèixer davant el tribunal amb un vestit gris i, com sempre, de la butxaca superior de l'americana li sortia el seu famós mocador blanc. El fiscal va demanar la pena de mort i la sentència del tribunal va ser clara. Condemna a mort.
Fallamos que debemos condenar y condenamos al expresidente del disuelto gobierno de la Generalidad Catalana, Luis Companys Jover, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar, a la pena de muerte con accesorios legales, casos de indulto y expresa reserva de la acción civil o responsabilidad de igual clase en cuantía indeterminada. Lo que por nuestra sentencia juzgando, pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel González, Francisco Rivera, Fernando Jiménez, Rafael Latorre, Gonzalo Calvo, Jorge Irigoyen, Adriano Coronel Velázquez.
L'afusellament en el més absolut secretisme es va produir l'endemà, 15 d'octubre del 1940, en fer-se de dia. El germà del president Companys, en Camil Companys, no va superar la notícia.
El dia que va arribar la notícia...
Maria Dolors Pinyol.
Em penso que va arribar el mateix dia, que no sé si van enviar un telegrama o què va passar, però es va saber de seguida que havien afusellat el president Companys. Un dels dos germans es va tirar d'alta baix del pont de l'Esplanada en el moment que llavors hi passava un tren a sota i es va matar. Un dels germans Companys va quedar a l'altre. Tothom va anar a l'enterrament, jo no. Els meus pares van anar a l'enterrament i tothom estava esveradíssim. I ara què passarà?
La censura també va impedir la publicació de cap notícia sobre el Consell de Guerra i l'execució de Companys, que pràcticament només va tenir ressò, doncs, a la premsa de l'exili. La notícia es va acampar per les publicacions dels casals i centres catalans de l'Amèrica Llatina, com Catalunya o Ressorgiment de Buenos Aires o Germanor de Santiago de Xile. Des de llavors, els actes d'homenatge al president Companys s'han anat succeint cada any.
No digueu que ell és mort, no mor la rosa i el gra de plat i el rosa de florir. Digueu tan sols que el president reposa en els braços materns amorosit. No digueu que ell és mort, la mort és cosa dels homes sense arrels, l'infinit. Digueu tan sols que té la boca closa i la canassó de l'herba sobre la pit. No digueu que ell és mort, la mort seria perdre's en el no-res. I aquell un dia coronar la pàtria amb el peu nu i es feu pols amb la terra que la ferra. No podem dir que és mort, ell s'ha fet terra. I aquesta terra ets tu, i ets tu, i ets tu, i ets tu. No digueu que ell és mort, la mort és cosa dels homes sense arrel en l'infinit. Digueu tan sols que té la boca closa i la canessó de l'herbre sobre el pit. No digueu que ell és fort, la mort seria perdre's en el no-res. I aquell que un dia acaronà la pàtria amb el peu nu i es feu pols amb la terra que la ferra. No podem dir que és mort, ell s'ha fet terra. I aquesta terra ets tu, i ets tu, i ets tu, i ets tu. No digueu que ell és mort.
Veus de l'exili. Capítol 13. L'exili de Lluís Companys.
I amb aquesta cançó cantada per Salomé, amb lletra de Ventura Gassol, la cançó es titula El president no és mort. Comencem ara el debat sobre l'exili de Lluís Companys, el seu paper en l'articulació de la Generalitat a l'exili i les circumstàncies de la seva detenció i execució. Per això hem convocat l'historiador Albert Balcells, és catedràtic de la Universitat Autònoma, Mercè Morales, que és conservadora del Museu d'Història de Catalunya i autora d'una tesi doctoral sobre Companys. També hem convidat Josep Maria Forn, ell és el director de la pel·lícula Companys, procés a Catalunya, produïda l'any 1978. La tertúlia la dirigeix Josep Maria Figueres.
Després d'aquest reportatge que explica els fets amb molta meticulositat i precisió, potser convindria ja entrar amb els perquès. Seguint l'ordre tecnològic, companys travessen unes circumstàncies molt dures a la frontera. Podríem dir, Albert Balcells, que aquest pas que fa de la frontera seria, amb terminologia actual, constitucionalista fins al darrer moment?
No sé si seria constitucionalista, però ell estava previst que passessin amb el president Azaña i l'Aguirre, el president basc. I aleshores Azaña avança el pas a peu perquè no vol passar amb els altres dos per deixar clar la jerarquia fins l'últim moment. O sigui que, fins i tot en aquestes circumstàncies, l'ordre jeràrquic d'un polític espanyol i castellà doncs s'imposa. I llavors, com s'ha dit en el reportatge, passa amb les mans buides. I Aguirre i els bascos, que havien patit ja un primer exili, perquè havien perdut la guerra abans al seu territori, tenien més previsió de diners a l'estranger. En canvi, com s'ha dit en el reportatge, Companys havia vist obligat a entregar la tresoreria de la Generalitat abans de passar la frontera, i d'aquí la penúria de mitjans de la Generalitat. Llavors, doncs, esclar, el tema és que un cop passat la frontera, el prestigi, no de Companys, sinó de tots els polítics que havien perdut la guerra, és tant a l'interior com a l'exterior molt qüestionat. I fins i tot un diputat del Parlament de Catalunya, que també està a l'exili, Pau Romeva, de la Unió Democràtica de Catalunya, l'únic diputat de la Unió Democràtica de Catalunya, doncs considera amb una carta coneguda que el millor que pot fer Lluís Companys és dimitir com a president de la Generalitat. I la situació de Companys és molt difícil, perquè així com els bascos tenen un govern a l'exili, no hi ha govern a l'exili de la Generalitat, perquè els d'Esquerra Republicana consideren que els del SUC, que els consellers del SUC, són culpables de complicitat amb el govern negrín contra l'autonomia de Catalunya als últims mesos de la guerra, i es fa impossible la convivència entre ells. O sigui, què passa a la frontera? Derrotats i profundament dividits.
Ens trobem, doncs, Mercè Modales, amb aquesta tesi sobre la Generalitat, que la Generalitat pràcticament no existeix. Certament hi havia un delegat de la Generalitat a Perpinyà, certament els Mossos d'Esquadra passen en formació, els quadres i els escriptors i els consellers, però no hi ha una organització, com explicava l'Albert Balcells, en relació a les dues capacitats que ha de tenir un poder, que és les finances i l'ordre públic. I així com altres governs d'aquesta Europa, que posteriorment serà convulsa, el de Bèlgica, etc., van a un altre lloc, saben que podran tornar si la guerra els hi és favorable. Però quan la guerra ja s'ha perdut, aquell govern sap que no podrà tornar, a no ser que vingués una hipotètica guerra i a no ser que vingués una hipotètica victòria i un hipotètic canvi de govern. Són moltes variables, no?
Són moltes variables. Certament, com abans explicava el professor Balcells, el govern de la Generalitat queda dissolt, de facto, en el moment de passar la frontera. Esquerra Republicana de Catalunya, els consellers d'Esquerra, entre ells Josep Tarradellas, i també d'Acció Catalana Republicana, volen separar-se de lo que havia estat el Front Popular, de lo que havia estat el SUC. Malgrat que la insistència del líder comunista, Joan Comorera, de tornar a convocar el govern, insta diverses vegades a Companys a fer-ho, aquest no el convoca, i podem dir que no existeix cap govern de la Generalitat i només la figura del seu president. També és interessant apuntar que hi havia polítics com Josep Tarradellas o Lluís Nicolau Dolwer, que era el president d'Acció Catalana Republicana, que pensaven que no hi havia d'haver un govern a l'exili, que els governs d'exili eren una mica com governs d'opereta i que no hi tenien jurisdicció ni ciutadans sobre qui governar. Però en un moment polític tan difícil, tan fracturat, tan polièdric, davant d'un... d'una guerra, en la Segona Guerra Mundial va ser un factor importantíssim també per l'exili espanyol, català i basc, i davant d'aquest fet l'únic que pot fer Companys és intentar formar una mena de consell, que seria també un govern, diguéssim, amagat, el Consell Nacional de Catalunya. Aquest Lluís Companys insta a Josep Irla, que en aquell moment era president del Parlament de Catalunya, a fer una sèrie de qüestionaris, a fer una sèrie de consultes als polítics catalans per veure quina seria la col·laboració una mica a l'estat de la qüestió política d'aquell moment. Com ha dit abans el professor Balcells, certament el Pau Romeva, el líder d'Unió Democràtica de Catalunya, o Claudi Ametlla, també, Joan Casanovas, pensen que s'ha d'acabar amb el govern de la guerra, que els polítics de la Generalitat de la Guerra Civil estan, podem dir, cremats, i que s'ha d'anar amb un govern nou, i fins i tot es qüestiona la mateixa Generalitat i l'Estatut de 1932, i se'n van a tesis més autodeterministes. Tot això marcarà profundament la política catalana a l'exili.
I Josep Maria Forn, autor d'una pel·lícula en la que no es va limitar a reconstruir imatges, sinó a cercar la màxima documentació que pogués haver-hi, fins i tot parlant testimonis. I parlant testimonis per poder reconstruir el per què marxa, aquella nit que el cotxe va veure del Palau per darrera vegada, carregat de simbolisme, tota la vida de Companys és un símbol, i el darrer viatge, la darrera vegada que trepitja aquest país que ho ha estat tot per ell i que el portarà cap a una nova dimensió. Aquesta incertesa de futur, quina és la seva opinió amb tots els contactes, amb tota la visió que ha tingut d'aquests darrers moments de Companys a Catalunya fins a passar a la frontera?
Jo, en cada etapa de les que jo descrivia de l'últim any, de l'últim any pràcticament de Lluís Companys, vaig buscar sempre l'assessorament d'una persona que ho hagués viscut. I en aquest cas, la persona més adient era Josep Andreu i Abelló. De tal manera que em va fer molta gràcia que en l'escena en què ells surten, surten els mateixos personatges, el Companys, la figura, esclar, el Basc Iriondo, que feia de Companys, i l'Andreu Abelló, el mateix que el va acompanyar solament que mentre era un jovenet quan sortia amb l'autèntic Companys, ara ja era un home francament gran. Però ell em va explicar que ells havien quedat a la Torre de les Heures, que el anirien a buscar, i d'allà sortirien cap a l'exili, és a dir, sortirien cap a França. I la seva sorpresa és quan pugen en el cotxe, el Lluís Companys diu, a la plaça de la República, diu, anem a la plaça de la República.
Plaça Sant Jaume.
Exacte, la plaça Sant Jaume, ara, sí. La plaça de la República, paren el cotxe i ell diu, no ho diu, però ell ja veu, s'està despedint de la plaça, del balcó, que cosa
la proclamació de la República, exacte, els discursos...
S'està despedint d'això, i és un moment molt emotiu, i l'Andreu Abelló li diu, bé, no et preocupis, bé, dintre de poc tornarem. I li diu, no et facis il·lusions, l'exili serà molt llarg. I si tornem, no, ja volguem dir, ell en aquell moment era conscient que allò pràcticament s'havia acabat. I llavors ja emprenen el retorn cap a la... O sigui, perdó, ja se'n van cap a la frontera, però és maco aquest moment, és a dir, en l'últim moment, quan de fet, com aquell que diu tota pressa, diu, anem ràpid cap a la frontera, diu, vull tornar a la plaça de la República, a la plaça de Sant Jaume, i vull despedir-me de tot el que és, de tot el simbolisme que tot per tots els catalans té aquesta plaça.
Sembla com si la mort l'hagués carregat d'èpica. Imaginem que la policia, pel que sigui, no l'agafa, no el porten, i el veuríem amb una vida potser gris i fosca com el Cambó que va a Argentina o com el cap de les forces d'ordre públic que guanya l'exèrcit venent que viu des de Brussel·les. Com...
Jo sempre he pensat que aquest és el gran error de Franco. El gran error de Franco és no deixar que Companys mori de vell o del que sigui, i que, esclar, no seria el que és... És a dir, agafar-lo, detenir-lo, portar-lo aquí i afusellar-lo al Castell de Montjuïc és convertir-lo en això, en el màrtir de Catalunya.
I estimular la resistència que lluita contra el franquisme.
És un error. El que passa és que la soberbia de Franco en aquell moment, és a dir, ell el que volia era aplastar. Aplastar absolutament. No en quedarà res d'això. Però no es dava compte que estava posant la possibilitat que això redeixés.
Molt bé, Josep Maria Forn. Ens narra Antoni Rovira i Virgili amb una precisió i amb una emoció indescriptible el camí de la retirada final amb els intel·lectuals que passaran cap a Camperxes, que passaran cap a la Vajol, agullant a la frontera. Companys travessa la frontera i aleshores entra amb un govern, entra amb un estat en el qual ell no podrà fer un govern. Una de les clàusules, de les condicions que dona sempre l'exili és eliminar l'activitat política. Ell no podrà fer activitat política, però en canvi rep tota una sèrie de peticions que li obligaran a actuar. Per exemple, la dels arxius que han tornat d'Artea cap a l'Arxiu Nacional de Catalunya, hi ha centenars de cartes de tothom que li demanen diners. i li diuen que estan en penúria, que es moden, que tenen... I canten els mèdics el que hem fet per la causa de la llibertat, de la Generalitat, etc, i que ningú no s'ocupa d'ell. I ell ho rep. I el seu secretari, Joan Taluler, es dedica a posar amb rotulador vermell algun que pot ajudar, i amb els altres contestar dient, com si fossin aquells altaveus de la guerra, la Generalitat vella per vosaltres, però no hi havia ni aviació ni artilleria. Com podia, per tant, aleshores, amb una França que no pot fer la política, que no té recursos ni financers ni estructura de padell, ajudar a refugiats o fer una acció política per començar a activar, perquè la guerra no s'ha acabat, n'hi ha que tornen, com en Negrin, n'hi ha que tornen, i per tant, doncs, pels catalans sí que s'ha acabat la guerra.
Bé, el que es fa quan acaba la Guerra Civil espanyola és crear un aparell mínim de propaganda cultural, que és el que, com has dit, és l'únic que és permès a França, i es crea la, com sembla que s'ha dit, doncs la Fundació Ramon Llull, doncs que publica la Revista de Catalunya, que manté dues petites residències d'estudiants catalans a Tolosa de Llenguadoc i a Montpeller, a aquesta intervenció de la Barrera que hem sentit, doncs fa al·lusió, i tot això radica en Laietana Office, que és doncs una oficina tolerada i, com s'ha dit, vigilada per les autoritats. Antoni Maria Esbert és l'home de que organitza tot això, i això té la seva importància, perquè, és clar, hi ha els intel·lectuals de la fundació, de la Institució de les Lletres Catalanes, creada quan la Guerra Civil, que si es moren de gana i no poden fer res, doncs quedaran inútils, i és això el que fa juntament amb la creació del Consell Nacional de Catalunya, com s'ha dit, que està presidit per Pompeu Fabra, és a dir, per tant, per un filòleg que estava molt compromès amb la causa republicana, però que no era de cap partit, i formen part d'aquesta institució doncs gent sense partit o que tenen un perfil intel·lectual molt més que d'activista polític, com Antoni Rovira i Virgili o com Josep Pous i Pagès. Però aquest Consell no pot funcionar, perquè és clar, es crea el 13 de maig i resulta que gairebé de seguida arriba els alemanys a París, i per tant no arriba a llavors només queda, quan els alemanys ocupen tota la part de l'Alemanya de l'Espanya ocupada, fora del govern de Petén, a capital de Vichy, doncs només queda el Consell Nacional de Catalunya organitzat per Carles Pissonier a Londres, imitant doncs, els governs aquests d'Holanda, de Bèlgica, de Noruega, a l'exili, no? A Londres, intenta crear això. Però, esclar, és un col·lapse doncs pràcticament total. Llavors, de l'ajuda dels refugiats seran de refiar els catalans de dos organismes espanyols. Aquesta divisió no és el que dèiem anteriorment, no solament ha afectat els exiliats catalans, sinó en general els exiliats espanyols. El cap de govern Negrín a l'exili crea el CERE, i llavors, encara que hi ha algun representant d'un partit catalanista, però es crea automàticament un altre que s'alimenta amb els diners que Indalecio Prieto ha aconseguit mantenir a Mèxic, i que és la JARE. I la JARE està presidida per un català catalanista, Lluís Nicolau d'Albert. I és d'aquestes entitats que s'han de refiar als pobres catalans que estan als camps de concentració. Cal dir que, esclar, aquests 450.000 exiliats espanyols que passen la frontera, que hi ha soldats invàlids, soldats vàlids, dones, vells, infants, doncs, que són enviats a camps de concentració improvisats horribles, no se'ls donen unes tres opcions. Tornar a l'Espanya franquista, la meitat accepten això sabent el que els espera, o entrar a la legió estrangera, o després ja posar-se a treballar a les fortificacions d'una França que es prepara per la guerra amb Alemanya. I es van buidant a mida que avança la guerra per substituir la mà d'obra francesa a territori francès. Però, clar, ve el daltabaix aquest de la derrota que agafa a companys en territori nazi, perquè, és clar, si l'hagués agafat a la França de Petén, tot i que aquesta França de Petén simpatitzava amb Franco, doncs la situació hauria sigut molt diferent, hauria sigut desagradable, precària, però no tràgica.
Hi ha una presència, per tant, de la Generalitat, amb el que ens ha explicat, i tampoc podríem oblidar moltíssimes persones, des del Jaume Miravitlles, que tira endavant el poble català aquesta revista. Però la Generalitat, i anem avançant cronològicament, se n'assabenta de la detenció del seu president. Què pot fer el que hi ha, el que queda de la Generalitat amb la detenció del seu president? Perquè la notícia circularà.
Sí, quan circula la notícia s'intenta per tots els mitjans aturar tot aquest procés, però va ser una acció totalment invàlida. El president Companys és extradit a l'Espanya franquista perquè existien uns acords entre els acords Jordana, que era el ministre en el seu moment de l'Interior, amb el seu homònim alemany. Aquests acords, que ja tenien un referent previ en l'any 1923, sota la dictadura de Primo de Rivera, ja s'havien establert, tenien com a objecte doncs, controlar la població alemanya que hi havia a Espanya i a l'inrevés. Quan França és ocupada pels nazis, aquests acords entren en plena vigència i d'aquí aquesta facilitat per l'extradició de Lluís Companys. Si haguessin estat, Companys hagués estat sota el govern de Vichy, de Petén, potser hi haguessin hagut més dificultats. Certament ja hi van haver polítics perseguits, les famoses llistes del Serrano Sunyer, molts i molts noms, i van estar perseguits i controlats per la policia francesa i per la policia alemanya. No?
Ha sortit Serrano Sunyer. Diríem, per tant, que hi ha una responsabilitat, almenys corria la dama i encara corre pel món dels exiliats, que Serrano Sunyer és el responsable no només de Companys, sinó de tot, per la proximitat amb la visita a Berlín, per de totes les deportacions que es produeixen en els exiliats que aniran als camps de la mort nazis. Hi ha una responsabilitat acreditada de Serrano Sunyer?
Era el ministre de Afers Exteriors. Era el que feia les demandes al govern alemany. No sé, que això és indubtable.
No, jo solament voldria afegir una experiència personal. Quan vaig fer la pel·lícula, seguint aquesta cosa de que tothom expliqués les seves vivències o les coses que havien ocorregut, vaig intentar parlar amb Serrano Sunyer. I vaig adreçar amb ell, estava, bueno, encara fa poc, encara estava viu, mai em va contestar, mai va voler entrar en el... El que sí és cert és que hi va haver, jo en la pel·lícula ho poso aquesta cosa, la llista, aquesta cèlebre llista de 1.000 persones que l'ambaixador espanyol va vehicular a la Gestapo i que va posar en moviment, i allà hi ha un personatge bastant sinistre, que és el policia, que està en l'ambaixada espanyola, que és Urraca Pastor, crec que nebot de la cèlebre Urraca Pastor, aquella...
Hi ha diverses llistes que circulen, hi ha una de 639, amb el cas de Païdor s'ha vist molt clar, etc. I per tant doncs, hi ha moltes concomitàncies. Sí que s'ha apuntat una referència, que és que Serrano Sunyer, tant en els llibres de memòries com d'entrevistes, com amb les declaracions que ha donat, ha dit el que ha volgut.
Sí, sí, Serrano Sunyer, bueno, però òbviament tenia una responsabilitat directa en tot aquest procés, ell i també els seus col·laboradors, perquè igual que hi havia Franco, hi havia franquistes, igual que hi havia Serrano Sunyer, hi havia tota una piràmide i una jerarquia que ells podien controlar, però que també actuaven amb tota impunitat. Les llistes de Serrano Sunyer, hi havia molts polítics catalans, hi havia Josep Tarradellas, hi havia el mateix Lluís Nicolau d'Olwer, hi havia Eduard Regassol, que aquest és un dels cas potser més tràgics. Eduard Regassol va estar d'execució catalana republicana, va estar detingut, va estar sota vigilància, Tarradellas i Ventura Gassol també. Part de, per aquesta vigilància van haver d'exiliar-se a Suïssa i per tant eren polítics que a més no eren polítics òbviament catalanistes amb responsabilitats, però no eren comunistes, és a dir que la llarga mà del franquisme, els tentacles de la policia anaven molt més enllà, no?
Sí que aleshores arriba l'ombra benefactora de Mèxic amb un acord que fa en França i a partir del qual, quan després hi hagi l'afusellament, l'assassinat de Companys, es produirà un element que queda molt determinat, que és que s'aturaran les altres extradicions. Hi ha una gran campanya internacional i el món de l'exili jugarà un paper determinant amb una gran pressió a totes les instàncies internacionals i, per tant, aquest acord franco-mexicà de cobertura en els exiliats d'una banda, més la pressió internacional, més una mica la vergonya mundial a les cancelleries, no a Espanya, que hi ha una censura, que ja en parlem després del per què no es deixa que hi hagi la notícia de la mort de Companys. Què en pensa Albert Balcells d'aquest episodi amb la presència mexicana i com la sang de Companys beneficia que no pugui haver-hi més deportacions?
Bé, a veure, Companys és detingut, com ens han dit, el 13 d'agost. No sé bé, el 22 d'agost assigna l'acord del president Cárdenas de Mèxic i el mariscal Petén, pel qual Mèxic agafa sota la seva protecció els refugiats que tinguin diners per pagar-se el viatge per acabar a Mèxic, és clar, però en principi sota la seva protecció. Malgrat que és una dictadura el règim de Petén, Petén continua la tradició francesa de no entregar els exiliats polítics I en aquest sentit, per més que la vida dels polítics catalans de les llistes negres aquestes sigui penosa a la França de Vichy, doncs no són extraditats, no hi ha cap extradició. En aquest sentit, és clar, si Companys hagués passat la ratlla a temps, doncs s'hauria salvat com Terradellas i com diu el reportatge, no? Per tant, és clar, les causes de la seva permanència a Bretanya doncs són determinants del seu empresonament. Aleshores, en aquest sentit, la protecció mexicana va ser molt important, però també el manteniment d'aquesta tradició francesa, fins i tot d'un govern reaccionari dictatorial, de no extraditar presoners. I això que hi havia una gran sintonia, podríem dir-ne, entre Petén i Franco.
Sí que hi ha un escàndol internacional i multitud de poetes, des de Neruda fins a Bartra i arribant a l'actualitat, fan l'homenatge a Companys. Companys, per tant, esdevindrà des de, ja ho havia estat molt abans, fins i tot abans de ser president de la Generalitat, símbol de molts aspectes. La seva mort el convertirà, per tant, en un símbol de la causa de la llibertat, perquè representarà la voluntat democràtica que se l'escull i com aquesta persona quedarà, per tant, eliminada per una voluntat autoritària.
Si us sembla, ara, per seguir cronològicament amb la vida i mort de Lluís Companys, podríem escoltar el seu testament.
En les darreres hores de la seva vida, el president Companys va redactar des de la cel·la de Montjuïc el que serien els seus últims escrits. La censura se'ls va apropiar i només va deixar circular el seu testament hològraf i dues cartes. Una a la seva dona, Carme, i l'altra a la seva filla, Maria.
Octubre, en la vetlla del Consell de Guerra. Jo, Lluís Companys Jové, trobant-me al castell de Montjuïc sotmès a un Consell de Guerra, escric aquest document. La bondat de la meva esposa Carme i de la meva filla Maria fan innecessàries prevencions legals. A més, per lo que m'estimen i ara, perquè les unirà més al meu record. Tampoc sé si el meu desgraciat i estimadíssim fill Lluís és viu. No m'ha estat possible comunicar-me ni rebre noves de la meva dolorida esposa que vaig deixar malalta. I la meva filla és a Mèxic. Aquest document, doncs, l'entregaré a la meva germana Ramoneta i, si més possible, en els últims moments li donaré verbalment com sia les meves últimes recomanacions. Deixo a la meva filla Maria els béns o drets que pogués tindre el seu dia a Catalunya avui incautats. Recordo que tinc signades pòlisses d'assegurances al Banc Hipotecari d'Espanya a favor dels meus fills i de la meva primera muller. A més, una altra pòlissa per al cas de mort violenta, com ara. Les dites tres pòlisses, de 50.000 pessetes cada una, no han estat satisfetes els últims anys per causa major, però no les crec caducades. I demano que es facin les indagacions o gestions necessàries i ho recomano i ho confio a la meva germana Ramona. Deixo a la meva esposa Carme...
El testament.
A tots els qui m'han agraviat, perdono. A tots els qui vegi pogut agraviar, demano perdó. Si he de morir, moriré serenament. No queda tampoc en mi la sombra d'un rancor. Donaré gràcies a Déu de que m'hagi procurat una mort tan bella pels ideals. Ell ha volgut aquest destí i li dec encara la gratitud d'aquesta placidesa i serenitat que m'omplen en pensant l'amor que veig atensar-se sense temor. La meva petitesa no podia esperar una fi més digna per Catalunya i el que representa pau, justícia i amor. Lluís Companys.
Vam passar tota la infantesa, com dic, molt feliços i una mica separats de la història personal de l'avi, fins que després ja la vam descobrir, la vam captar, i la veritat és que t'impressiona, no?
Maria Lluïsa Gali, neta de Lluís Companys.
Carai, el meu avi era president de la Generalitat i el meu avi va ser fusejat amb 58 anys. Jo sóc més gran avui en dia que quan el van matar amb ell, vull dir, llavors em sembla que era, tenia molt per viure encara, no? El van matar en un moment de la seva vida molt important per la seva vida personal. Ell estava content, estava casat per segona vegada i estava content, estava molt entusiasmat amb el seu matrimoni. Clar, tenia l'angoixa de la qüestió política i del nano, però en realitat ell pues, hauria pogut viure una vida encara molt productiva, perquè era un home molt intel·ligent, molt inquiet, molt creador, molt... Però bueno, les coses van vindre d'aquesta manera.
Companys, reposa al fossar de la Pedrera de Montjuïc.
Maria Forn, Josep Maria Forn, en la pel·lícula Companys, producés a Catalunya, deixa molt clar aquest testimoni humà, aquest rostre humà del president, del pare, que vol ajudar a trobar el fill amb una riada que fuig d'aquest país derrotat, amb una certa satisfacció interna dels exiliats que quan passaven la frontera eren sistemàticament espoliats pels gendarmes que se n'enreien del seu fracàs i deien, vigileu aquestes metralletes que us faran servei a vosaltres. I reien els gendarmes una petita satisfacció, però en el fons una preocupació perquè la causa de la llibertat anava de capa caiguda. En aquest sentit, la pel·lícula Companys, Procés a Catalunya mostra aquesta faceta humana del pare que pateix pel fill, no?
Sí. Aquest fill el va tenir obsessionat tota la vida. Ell pensava molt al seu fill i tenia una sensació de que no havia pogut fer tot el que podia haver fet amb el fill. I per això ell no passa de la França ocupada pels alemanys a la França del Petén, precisament per això, perquè diu, si jo me'n vaig de la Bajol, o si jo me'n vaig d'aquí, a on els que estan buscant, perquè el fill en aquell moment s'havia perdut, que després es va retrobar, però diu, si algú el troba, a on m'avisen, amb el mullader que hi ha a França, no. I això és el que el reté, i això és el que fa.
I es queda l'Ebol a les costes de Normandia.
Sí, exacte.
I tenim, per tant, unes oficines de la Generalitat a París, però unes oficines molt poc funcionals, que poca cosa poden fer en aquest Mare Magnum, amb aquest Cafarnaum, i un president preocupat pel seu fill.
Sí.
I aleshores es produeix una detenció. Avui coneixem més dades d'aquesta detenció, perquè si bé sistemàticament els arxius del Ministeri d'Afers Exteriors no han volgut donar aquesta pàgina negra del que en podríem dir la diplomàcia espanyola, que més que diplomàcia, i ho diuen així tots els testimonis, des del dictamen de Marc Aureli Vila a Venezuela, etc., parlen d'un rapte. Per tant, coneixem més dades d'aquesta detenció a través de l'ambaixada que hi ha a París, a través d'alguna aportació, perquè sistemàticament sembla com una novel·la. Van sortint cada vegada coses noves. L'últim han estat aquestes últimes fotografies que a Madrid han sortit amb un diari de Madrid i que no han arribat. Sempre hi ha, i no parlem de l'epopeia de les actes del Sumadi, no?
Sí, és cert, però bueno, hi ha... crec que s'haurien d'estudiar amb un cert reteniment. També en el seu dia hi va haver molta polèmica dient bueno, si la policia francesa n'hi havia intervingut. Òbviament n'havia intervingut la policia francesa, això, però bueno, jo crec que s'han d'estudiar i objectivar amb més cura. No?
Hi ha hagut sempre una gran polèmica amb tot, si havia estat la Guàrdia Civil que les fusella, si havien estat soldats, si havia tingut les espardenyes, si diu visca Catalunya o per Catalunya... Tota aquesta polèmica en relació a Companys, a què l'atribuiríem, Albert Balcells?
Bueno, són els últims detalls de la vida de l'heroi, com si diguéssim. Llavors es vol saber tots els detalls, no? És clar, això de que aquesta visió romàntica de que morem descalç per tocar terra catalana, bueno, això ja forma part, diríem, del romanticisme, no? Hi ha una cosa molt més prosaica, que l'han torturat a Madrid, a la Direcció General de Seguretat, té per tant els peus inflats encara molts dies després de les setmanes passades a la Direcció General de Seguretat a la Puerta del Sol, i per això no pot calçar els sabates, o sigui que la cosa és tan tràgica i tan prosaica i molt menys romàntica. D'altra banda, esclar, aquí, de lo que parlàveu abans, si realment és perquè troben la seva adreça a la vol a la Laietana Office, bueno, quina vegada més monstruosa, no? Haver deixat l'adreça del president allà, abans de fugir.
Parlava d'un químic que havia donat la informació, cosa que podria ser també factible.
Sí. No, bueno, jo ara em referia, com que has fet la pregunta de si van afusellar la Guàrdia Civil, o sigui, això sí que em va preocupar molt i crec que jo estic que conec la realitat del que va passar, que no hi era, evidentment. Amb ell el van treure a la cel·la. Van haver d'esperar en el pati, a que es fes de dia, de tal manera que el que diu, va, ja és de dia, en baixem, és ell, que està fumant rabiós. I en allà hi ha la Guàrdia Civil. Per tant, els presos republicans veuen que ell és conduït per la Guàrdia Civil, i per tant diuen la mort la Guàrdia Civil. Però en realitat el que feia la Guàrdia Civil era conduir fins al lloc de l'afusellament. Pel lloc de l'afusellament hi havia un escamot de soldats, i això lliga amb una cosa que això sí que està, perquè està perfectament documentada a totes les a tots els informes de la Falange, del consular alemany i tot, amb el fet de la mort. És a dir, si disparen guàrdies civils, l'afusellat mor immediatament, perquè tiren a matar. Un escamot de soldats gairebé mai tots tiren a les cames. I quan li fan el dispar, que Companys cau i cau, bueno, ferit, mal ferit, però no hi ha cap bala mortal. I això dona lloc a tota una cosa que ha generat molta polèmica, que és que aquell escamot està manat per un tinent jove, que es posa molt nerviós. I, clar, li toca amb ell matar-lo. I s'apropa allà, i en aquell moment Companys el mira. El Companys està allà, està caigut, però no està mort. I ell treu la pistola i sembla ser que el primer tret ni li dona, perquè ni se'l mira. I llavors es dona compte que allò no pot ser. I llavors és quan li descarrega tot el carregador. Pam, 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 al 5. I llavors ve la cosa més increïble, que jo vaig pensar en incorporar-la a la pel·lícula i que no la vaig incorporar perquè se m'anava des del punt de vista de la narrativa cinematogràfica, i és que aquell oficial, i això ho expliquen tots els informes, s'agenolla, agafa aquest mocador que tu has dit que portava sempre i que en aquest moment ja comença a estar tancant en sal, agafa el mocador i se'l guarda. Cosa que, per exemple, en el informador de la Guàrdia Civil diu, però què fa aquest? És a dir, està creant una relíquia.
Exacte.
Aquest home és sotmès, aquest tinent, és sotmès al Consell de Guerra, i aquest tinent acaba fora de l'exèrcit, se'n va a l'exèrcit. És una cosa molt, molt maca, no? I quan això de si anava, jo també crec que, evidentment, com que la tortura a la Direcció General de Madrid va ser sobretot en els peus, ell venia amb els peus llegats.
Amb aquesta constatació, doncs, acabem aquest espai dedicat a l'exili i la mort de Lluís Companys. Donem les gràcies ara a Albert Barcells, a Mercè Morales i Josep Maria Forn, també a Josep Maria Figueres.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Manyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Jordi Borda, Joan Trias, Marc Vidal i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.